Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. El Tatxo Benet és periodista, però sobretot és empresari. D'aquestes dues vocacions, juntament amb l'amistat de Jaume Roures, en va sortir Mediapro. El Tatxo Benet i el Jaume Roures van crear un gegant de l'audiovisual ara fa tot just 25 anys, el 1994. Mediapro ha produït programes de televisió, pel·lícules, sèries que hem pogut veure a Catalunya, a tot l'estat, però també a la resta del món. Potser el nom de Tatxo Benet també us sonarà perquè va ser qui, recordeu, va comprar moltes de les obres d'art polèmiques, la sèrie de retrats fotogràfics dels presos polítics o les escultures del rei Joan Carles o també del dictador Francisco Franco. Aquesta setmana, per fi, hem pogut conversar, hem pogut entrevistar el Tatxo Benet. L'hem visitat al seu despatx, entre viatges i reunions, i finalment ha trobat un forat en aquesta tapeïda agenda d'empresari per parlar amb el programa, sobretot de política, de negocis d'art, però també de vida. Tatxo Benet, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estem?
Doncs molt bé, treballant molt, però molt bé.
Explica'm on som ara mateix, perquè tinc Barcelona als meus peus, puc dir-ho així?
Sí, una miqueta de sí. Doncs a la planta 16 de les nostres oficines de Mediapro a Barcelona, aquí a la Diagonal, i per tant tenim una vista pues, que va gairebé des de tota la costa, des de Mataró fins gairebé l'hotel de les Arts i l'hotel Vela.
És el despatx més desitjat de tot Barcelona, aquest d'aquí?
No, no crec. Deu haver-hi despatxos meravellosos per tot arreu, no? Aquest té una cosa molt bonica, que té aquesta vista de la Diagonal, molt, molt maca, que des d'aquí, des del 177 de la Diagonal, fins al mar. I té és una visió bastant, bastant bonica, amb molt de verd, molt, perquè aquesta part de la Diagonal té molt d'arbre i queda molt bonic, crec.
M'han dit que tu viatges molt, que no hi passes gaires hores aquí dins.
Sí, viatjo molt, sí, però quan estic aquí, passo aquí també moltíssimes hores.
Quan un ha fundat Mediapro, amb l'èxit que ha tingut una empresa com aquesta, què l'impulsa a continuar treballant quan ja té la vida resolta, suposo, econòmicament?
És que, vaja, la vida no és només el fruit econòmic que en traguis, no? Sinó que el que facis t'agradi i a tot t'ompli. A mi el que faig m'agrada, m'omple, m'agrada fer-ho, i per tant no veig per què ho tinc que deixar de fer, no li veig cap raó. O sigui, vaja, des de la raó econòmica des de l'ou no la tinc per deixar-ho de fer en absolut, no? M'agrada el que faig, ho continuaré fent.
I els maldecaps?
Doncs avui tinc una mica de mal de cap amb els... en una època que entre la moda que en tenia més... Ara en tinc menys, però vaja, m'acostumen a passar prenent les pastilles. Jo soc bastant pastillero amb el bon sentit de la paraula, eh? No amb el sentit discotequero de la paraula, sinó amb el sentit de que jo crec molt amb la... Ara que la gent deixa de creure i creu més en homeopaties o en altres fórmules per curar-se, jo crec molt amb la ciència i la química, que forma part de la ciència, que ens dissenya doncs, medicaments per curar-nos. Funciono com funcionen els medicaments. Només em necessites una mica més. I demà quan et llevis tot estarà bé. Estarà bé.
Quan la gent diu Mediapro, segurament li ve al cap Jaume Roures. Però hi ha un altre soci tan o més important que és Tatxo Benet. Tu ets més discret que el Jaume? Has volgut estar més en un segon pla? T'agraden menys els micros que el Jaume?
No, primer no sóc més important que el Jaume. Has dit tan o més, ja et dic més no, segurament tant, però no més en absolut, no? No, ni m'agrada ni em desagrada, ni tampoc tinc la sensació de ser més discret. Jo... senzillament doncs, la vida i la forma de ser o l'impacte que causem amb la gent ens ha portat a ser a que sigui aquest el resultat.
Com us vau conèixer?
Ens vam conèixer l'any 83 quan jo vaig entrar a TV3 a treballar a informatius i ell portava, em sembla que portava 3 o 4 mesos allí també a informatius o acabava d'entrar uns dies, unes setmanes abans. Allí ens vam conèixer, ell era el cap de producció d'informatius i per mi tot aquest món, que era un periodista que venia d'un diari i a més la televisió llavors era molt, no tenia la irrellevància que té ara, doncs desconeixia absolutament el que podia fer un cap de producció, no? Era una cosa que per mi era desconegut totalment, no? I bueno, vam ens vam caure bé, diguéssim, i vam començar a treballar junts, i des de llavors pues, fins ara.
Com es pareix un imperi com aquest? És fruit de l'oportunitat, del talent empresarial, perquè tu ara ho deies, tu ets periodista, i el Jaume era productor, i ara crec que tu de periodista poc, ara ets empresari.
Sí, però no, a veure, jo suposo que sí que hi haurà gent que haurà, amb aquesta vida haurà crescut o des de que va néixer neix pensant en què vull fer jo vull ser un imperi empresarial, no? Òbviament no era aquesta la meva intenció en absolut, no? A mi m'arriben a dir doncs quan tenia 20, 25 20, 30 anys que estaria fent ara el que estic fent i no m'ho hagués cregut de cap manera. Jo era un periodista molt vocacional, però molt vocacional. Sempre he volgut ser periodista des que era molt jovenet i per mi la meva professió de periodista m'omplia moltíssim. El que passa és que la vida doncs, te va portant cap a uns llocs i cap a l'altre. I com que jo també sóc una persona molt vital, crec... Això, jo em qualifico de molt vital en el sentit de que encaro la vida i vaig encarant cada moment i vaig prenent les decisions en funció de cada moment com veig per la vida cap on va, doncs crec que una mica per aquí vaig anar acceptant, me vaig acabar agradant altres coses, altres reptes, i a poc doncs me va portar cap on estic ara.
Les llicències del futbol, al final era el quid de la qüestió d'aquell moment, no? Per crear també al principi una empresa nova?
Mira, nosaltres, perquè jo vaig entrar a Informatius, i el Jaume també estava de producció de Informatius, però llavors a mi m'han nomenat cap d'esports i vaig dir al Jaume que perquè no venia també a treballar amb mi a esports, i vam estar treballant els dos junts al Departament d'Esports de TV3. Jo quan vaig arribar al Departament d'Esports, el Jaume segurament ja tenia una visió una mica més de, al ser cap de producció, una visió més de números, més de... Jo era un periodista absolutament, o sigui, jo anava a fer reportatges. Avui, que és realitat, a Twitter ha sortit un reportatge meu que vaig fer anant a apagar uns incendis amb uns bombers, no? Quan estava a TV3, no? I això és... era el que m'agradava directament, no? I el Jaume, ja et dic, segurament havia tingut ja... No, segurament, ell havia tingut més contacte amb el tema de números, amb fer pressupostos, però no ho havia fet mai a la vida. I de sobte em vaig trobar que un departament com el d'esports no era com el d'informatius, en el qual tu et podies dedicar senzillament a fer notícies i ja està. El Departament d'Esports, si tu volies fer realment tenir èxit amb la feina que feies, els dos ens vam donar compte que el que havíem de fer era tenir drets, comprar drets de televisió per poder emetre els partits. O sigui, amb una televisió, quan parles d'informatius, parles de les notícies, del programa informatiu, del Telenotícies, que és el programa estrella que fèiem llavors, no? Doncs a les 8:30 de la nit... Llavors el fèiem a les 8:30, després vam passar a les 9 o a les 2:30 de la tarda. Tu buscaves aquest això d'aquí. Però esports, el teu programa estrella no eren els informatius. El teu programa estrella era la transmissió del Barça, o la transmissió de Wimbledon, o la transmissió de qualsevol... de Roland Garros, del que fos, no? De la Champions League. Això era el que havies de fer. I per aconseguir tenir accés amb aquests drets, t'havies d'introduir en un món que era el de comprar drets... per poder-los tenir. I una televisió com TV3, que competeix, que és un dels problemes, o és el gran problema de TV3, que ha de competir amb un mercat de 7 milions de persones contra televisions molt potents que tenen una audiència potencial de 45 milions d'habitants al seu territori. Llavors, l'única manera era, ostres, involucrar, poder comprar drets i vendre'ls després a les televisions de la resta d'Espanya, ja fos Televisió Espanyola, ja fos Antena 3, o fos les televisions d'una mica de la Forta. I en aquest sentit havies de començar a introduir-te en el món de la gestió dels drets, i així vam començar.
Vosaltres vau muntar Media Pro i aleshores TV3 es va començar a quedar sense drets per emetre el futbol, no?
Bueno, no crec que hi hagi una relació causa-efecte amb això d'aquí. Home, jo crec una mica... No té una relació causa-efecte amb el sentit de que fos MediaPro qui impedís que TV3, perquè això no és així, no? Però crec que el Jaume i jo vam saber imprimir-li a TV3 una visió molt dinàmica i molt ambiciosa de tot el que TV3 podia fer. O sigui, agafar i dir jo sóc capaç de comprar els drets del Barça o sóc capaç de comprar els drets de la Lliga Espanyola de Futbol, això era una cosa... Jo recordo que la primera vegada que vam anar al Jaume i jo a veure el president de la Lliga, que llavors era un català, que era Antoni Baró, i la primera vegada que vam anar, devia ser l'any 87 o una cosa així, i pràcticament no ens van rebre. O sigui, ens vam dir, bueno, no, per educació, no? Però diguéssim, vam estar un quart d'hora i ens van dir que no els interessàvem per a res i que no teníem res a portar-los. I poc temps després, poques setmanes, diríem, un parell o tres de mesos després, aconseguíem comprar els drets de la Lliga Espanyola, no? A més, amb una certa incomprensió, perquè quan vam comprar fins a llavors TV3, de l'únic que disfrutava és que arribàvem a un acord amb el Barça, i el Barça, una mica graciosament, tal com era el president Núñez, el Josep Lluís Núñez, que era una mica... semblava que concedia les coses, doncs TV3 podia donar al final dos partits del Barça en tota la temporada, no? El partit del Valladolid i el partit de l'Osasuna. Crec que el partit de l'Osasuna el va donar diverses vegades. Això és el que... Llavors, arribar a un moment en què nosaltres compràvem els drets de la Lliga Espanyola de Futbol, la qual cosa volia dir que podíem transmetre un partit cada dissabte, però òbviament no sempre podia ser del Barça. Transmetíem partits del Madrid, partits del València, partits del Sevilla, i també transmetíem, teníem un número determinat, em sembla que era 10 o 12, de partits del Barça que vam donar cada temporada, incloent el Barça-Madrid. Doncs, i va una mica, per cert, per alguna gent una mica d'incomprensió, i diu, bueno, i per què li interessa a TV3 donar els partits, per què li interessa a TV3 donar el partit València-Real Madrid, si no juga cap equip català? I nosaltres teníem l'ambició aquesta de dir, clar, que li interessa al públic d'aquí a Catalunya, li interessa veure quan juga el Madrid, li interessa veure quan juga el Sevilla o l'Atlètic de Madrid. Llavors, aquesta una mica, la visió aquesta ambiciosa de dir, vaig a buscar-me la vida com sigui per aconseguir jo tenir accés a les millors competicions esportives i poder-los donar a TV3, això crec que s'ha anat perdent a TV3.
Ideologia i negocis van de la mà o són dos conceptes que costen a vegades?
No, per mi, sota el meu vista personal, no tenen absolutament res a veure. No, jo crec que amb el que sí va lligat el negoci, o com tu treballes cada dia, no sols amb un negoci, sinó qualsevol treball, és com ets tu, quins són els teus referents vitals. Un d'aquests referents vitals segurament és la ideologia, que t'influeix a l'hora de comportar-te, però no amb el sentit de que tu estiguis contínuament dirigint la teva alta d'això d'acord amb una ideologia concreta amb la que creus i és molt estricta amb cada cosa, però sí amb la teva forma de ser, amb els referents que tu tens, amb com és la teva forma de comportar-te davant del món.
Deixem que t'ho digui d'una altra manera. Tu també ets trotskista?
No, jo no. Ni ho he estat mai, no.
I què ets tu aleshores?
Bé, home, a veure, jo tinc una trajectòria que sóc una mica, jo era, o anava a camí de ser una mica, o vaig ser el producte d'una mica de la transició. O sigui, jo encara jo tinc 62 anys, vaig néixer l'any 57, per tant, quan va morir Franco el 75, en tenia 18. En aquest sentit, vaig viure el final del franquisme i el principi de la transició, que era una època molt polititzada, molt de pensar en el futur, de tenir moltes... I per tant, jo també era així, era una persona molt polititzada, que participava en la lluita antifranquisme d'acord amb les meves possibilitats, però en aquella època sí que hi havia una gran influència per part de tots els partits d'esquerra, sobretot per part del PSUC, però jo, ja de molt jove, vaig tindre bastanta debilitat pel moviment del maig del 68. I fins i tot vaig fer un treball sobre el maig del 68, quan era molt difícil trobar informació aquí a Espanya, perquè pràcticament no se n'havia parlat a fons, i anava a les biblioteques de Lleida. Però... Llavors, allí, el maig del 68, m'he donat compte de que la llibertat, que és una mica el que sobresortia d'aquí, la llibertat és un bé... que, o dir-ho d'altra manera, que de lliberticides n'hi ha a tot arreu, diguéssim, no? I que també el maig del 68, on, per exemple, el Partit Comunista de França va estar absolutament en contra dels estudiants que es manifestaven, doncs això em va fer pensar que no sempre la lluita per la llibertat es defensa des d'una posició a l'esquerra, i em va, diguéssim, decantar més cap a una posició una mica menys, quan era més jove, més anarquista, no? Més de no creure en imposicions, I, bueno, jo el que... hi ha una paraula que no vull dir perquè està molt mal vista, que és la paraula liberal, perquè la gent ara agafa i confon liberal amb neoliberal, o sigui, confon liberal amb una teoria econòmica neoconservadora, i això no té res a veure. Jo em considero un liberal amb el sentit de l'estil de vida o amb el sentit de com afrontes la teva vida. Jo no estic a... jo estic a favor de que la gent que s'ha de repartir millor la riquesa, i estic a favor de que hi hagi justícia social, però tinc un concepte molt bastant estricte de que la llibertat és un bé, és el principal bé que té l'ésser humà.
On eres l'1 d'octubre de 2017?
Doncs vaig estar a un parell o tres de col·legis electorals. Sí, sí. Vaig estar... primer vaig estar en un col·legi electoral on vaig intentar anar al meu. Vaig veure que era un follon perquè podia... I llavors vaig anar al col·legi electoral on ja estava la meva filla, que es va presentar voluntària a fer de presidenta de taula. Vaig estar moltes hores allà. Era complicat de votar, al final vaig anar a votar en un altre col·legi i vaig tornar després al col·legi on estava la meva filla.
Tu saps com es va pagar aquell referèndum?
Com es va pagar? Pues, no especialment, suposo que qui va poder va aportar el que va poder i bueno, des del govern diuen que no van ficar-hi diners, no? I també jo me'ls crec.
Ara aquest últim any hem vist el judici, estem pendents d'aquesta sentència que sembla que serà imminent. Durant aquest judici, que suposo que l'has seguit també molt intensament, tu has temut que el teu nom pogués sortir en algun moment, en alguna declaració?
Home, no especialment, no sé per què algú hauria de dir-me un nom, perquè no he tingut massa relació amb la gent que estava en el declarant, però de tota manera et diré que amb la repressió que estem vivint aquí a Catalunya, demà pot sortir el teu nom també, o sigui, perquè és tan indiscriminada que pot sortir qualsevol nom.
Com afectaria una aturada de país després de la sentència a una empresa com Mediapro, per exemple?
Doncs amb una aturada el que fa els treballadors fan el que creuen convenient. Tenen el dret a decidir que no treballen si creuen que no han de treballar. Ens afectaria com a qualsevol altra.
Aquesta ideologia que ara m'explicaves, ara intentàvem descriure, i que tu també públicament dius que ets netament independentista, si m'ho deixes dir així, et condiciona també a l'hora de fer negocis amb bona part del món o internacional? Perquè tu portes també la part més internacional, no?, de Mediapro.
No em condiciona en absolut. No he trobat a ningú que... Ni he trobat a ningú que em tirés amb cara la meva forma de pensar, o que no és ni la forma de pensar, és la meva forma d'entendre en quin país visc i com és aquest país. Jo, quan diuen si ets independentista, bueno, dic, és que m'ho pregunten massa. Jo crec que a mi el que m'haurien de preguntar, no sé, a mi si pregunten, jo el que crec és que Catalunya és una nació. Això no és que ho cregui jo, és que...
Això ja ho diu l'Estatut, el preàmbul de l'Estatut ho defineix així.
Però això mateix no és que ho digui jo, és que ho van aprovar els parlamentaris que van fer l'Estatut, ho va votar el poble de Catalunya amb un referèndum de l'Estatut, i després, vaja, jo he sentit polítics de totes les ideologies, de totes, reafirmant que sí, que Catalunya era una nació. El que més una mica incomprensible és que algú pensi que Catalunya és una nació i que per tant té dret a autogovernar-se, però que a continuació li fiqui límits a aquest autogovern. Perquè això és el que no puc entendre. O sigui, és com si algú pensés que els catalans estem genèticament impossibilitats a assumir determinades quotes d'autogovern. És com si diguessin, no, podeu gestionar l'educació, podeu gestionar els Mossos d'Esquadra, però no podeu gestionar els afers exteriors perquè esteu impossibilitats genèticament per fer-ho. Bueno, per què? O sigui, jo crec que quan algú... Jo ara avui llegia, no?, que uns estaven preparant un nou partit, no?, el que sigui, això d'aquí, i deien, i anem a buscar un nou pacte d'autogovern per Catalunya. Bé, autogovern, què vol dir? Autogovern fins aquí. Fins aquí hi haurà autogovern, fins aquí ja no hi ha autogovern. Ja ha de vindre algú de fora a governar-te. I això no ho entenc. Jo sóc molt simplista amb això d'aquí. O sigui, jo crec que els catalans tenim dret a autogovernar-nos completament i sempre en el màxim que puguem. Llavors no entenc que se li posin límits. Una altra cosa és que un digui conjunturalment ara no interessa fer una cosa o l'altra, però el dret a ser una nació sobirana que decideixi el seu futur, això, si un pensa que Catalunya és una nació, si pensa que no és sobiranament, no té el dret a decidir el que vulgui, llavors és que pensa que no és una nació, pensa que és una altra cosa, el que passa és que potser li fa vergonya dir-ho.
Tu com creus que se solucionarà això, si és que se soluciona algun dia? Vull dir, perquè ara estem en un moment de transició, segurament, no?
No sé com se solucionarà, tampoc. La vida és molt... va avançant, o sigui, cada moment jo crec molt poc amb els moments transcendentals de la història, que ho canvien tot per sempre més, no? Jo no crec que tota la història de la humanitat hagi convergit avui perquè passi el que passi i ja no en demà, no? Crec que nosaltres com a ciutadans o els ciutadans que pensen que Catalunya és una nació hem de continuar pensant-ho i reivindicant-ho allà on puguem, en el nostre vot, amb la nostra pràctica diària, amb el que considerem, cadascú d'acord amb les seves possibilitats. I si nosaltres persistim, insistim i no defallim en fer-ho, perquè aquesta és la primera en fer-ho, al final jo sempre penso que la democràcia acaba sempre guanyant, amb el sentit de que el que demana la gent que es faci s'acabarà fent, i sobretot quan el que demana és simplement o no simplement, el que demana és poder ser capaç de decidir el seu futur amb un referèndum d'autodeterminació. Les clares rutes del teu cos i el vent a les terrasses altes de la nit, llegeix-me els ulls, m'aprenc i em desaprenc sense dir res.
Som els Suplements, som a Catalunya Ràdio, som al despatx del Tatxo Benet, a la Diagonal de Barcelona. Veiem el costat mar, veiem el costat muntanya, tot això és fantàstic, amb aquestes vistes meravelloses. Tatxo, m'han dit que et gastes molts diners amb la cultura, és veritat, això?
No, tampoc tants diners, sí. Però sí, m'agrada comprar obres d'art. I en general m'agrada, jo diria que m'agrada consumir productes culturals. En consumeixo bastants, tant de teatre com de literatura, poesia o també art, sí.
Perquè no sé si t'agrada també llegir el diari El Mundo, un dia et van titular un article que deia la col·lecció d'arte de Tatxo Benet para joder a Espanya. Suposo que aquí recopilaven, per exemple, aquella famosa peça dels presos polítics en l'Espanya contemporània de Santiago Sierra, que va portar molta polèmica a la Firarco perquè es va censurar. Després l'estàtua del rei Joan Carles sodomitzat, titulada La bèstia i el sobirà, i també l'escultura El Weiss Franco d'Eugenio Merino, on es veia el dictador tancat en una nevera, que aquesta era bastant divertida. On les guardes tu, totes aquestes escultures, si és que encara les tens?
Bueno, primer això que va publicar el diari és senzillament pues, una mostra de caricatura periodística, no? Sense parlar amb mi ni sense fer res de res s'atreveixen a dir unes coses que en absolut havia dit, no? No, jo el que tinc és, al final, tinc una col·lecció que he anat fent a poc arrel de que vaig comprar l'obra dels presos polítics, que va ser una cosa gairebé de casualitat. Arrel d'això vaig començar a interessar-me per la censura en general en el món de l'art. No la censura a Catalunya dels catalans, sinó la censura en el món de l'art en general. I a poc a poc he anat fent, o no tan a poc, perquè al final és només fa un any i mig, he anat fent una col·lecció d'obres censurades a tot el món, i ara en tinc ja una seixantena. I entre elles, aquestes tres que tu has dit, però hi ha obres censurades al Japó, hi ha obres censurades a França, hi ha obres censurades a Anglaterra, hi ha obres censurades als Estats Units, hi ha obres censurades a Argentina, a Turquia, a molts països de tot el món. I per tant no és una col·lecció que estigui feta, com deia el diari, per anar contra un país concret, no? Sinó que és una col·lecció en la qual una mica el que la meva pretensió al descobrir el passar això d'Arco és veure que aquest fenomen tan terrible de la censura és un fenomen que està molt viu i molt present a tot el món,
Un fenomen global.
Un fenomen global. Llavors, jo vaig comprar l'escultura aquesta d'aquí de l'arc del rei, la bestia del soberano, es va censurar aquí a Barcelona, al MACBA. O sigui, tampoc estem parlant d'això. No estem focalitzant-nos en lloc. Passa absolutament a tot arreu. I, a més, els motius són absolutament diversos. O sigui, hi ha motius polítics, però hi ha motius religiosos, hi ha motius perquè grups de pressió consideren que aquella obra els afectava amb ells com a col·lectiu. Hi ha censura com a reacció per determinades actuacions d'un altre. O sigui, els motius són socials, culturals, de tota mena, no solament polítics. I és una col·lecció que jo crec molt interessant i que espero algun dia poder mostrar en algun lloc.
Acabant, amb què passa el temps lliure al Tacho Benet? Què t'agrada fer quan no tens trucades, viatges i negocis?
Doncs mira, a mi m'agrada molt estar en família. Soc en família, diguéssim, vull dir, amb la meva dona, amb els meus fills, però també amb els meus nebots, amb els meus germans, amb els fills dels meus nebots, o sigui, una família amb sentit ampli, no? Però jo tinc una passió, que és la natació. M'agrada fer natació al mar de llarga distància. He fet bastantes travessies bastant importants. Ara ho tinc una mica de baixa perquè tinc tanta feina que em costa més entrenar, però durant molts anys he estat, fins ara fa poc.
A l'hivern vas entrenar a mar obert, aquí davant?
Sí, he fet moltes vegades aquí davant, sí. No, és que jo quan m'ho prenia en sèrio entrenava cada dia en piscina una o dues hores i després un o dos dies a la setmana anava al mar tot l'any, o sigui, no tinc un problema això d'aquí. I després també m'agrada molt la literatura, llegeixo molt, m'agrada molt anar al teatre, vaja, m'agrada molt la música, sóc un apassionat de la música.
Els diners fan la felicitat?
Saps què passa? Que això fa de molt mal dir, perquè quan dic que... Doncs els diners el que fan és que la gent tingui accés a les coses que necessita. I a vegades fins i tot les coses que no necessita. Però el més important és que puguis tenir accés a tot allò que necessites. Hi ha molta gent que té moltes necessitats, no? Quan una se li pregunten és la felicitat, normalment contesta no la fan, no? Però jo crec que és mentida, perquè al final els diners... pot ser l'objecte físic, no?, que està molt, molt, molt mal... molt mal, està molt mal vist, però clar, ves-li a dir amb un jove que s'acaba de casar, que està buscant pis i que al final se n'ha d'anar a viure a no sé quants quilòmetres d'aquí perquè resulta que no aconsegueix trobar un lloguer adequat, ves a dir-li que no et preocupis, que els diners no fan la felicitat. Home, dirà, no, la felicitat no la fan, però com a mínim tindria una casa si en tingués, no? Per tant, jo crec que quan es diu això de que els diners no fan la felicitat, es fa una mica per quedar bé, no?
Tacho Benet, moltes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
El suplement amb Roger Escapa. Ràdio amb esperit de cap de setmana.